Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un condemnat a més de 40 anys de presó pel seu paper als atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils, Mohamed Houli, afirma que el CNI tenia coneixement de les intencions que tenia l'imam de Ripoll i va permetre que els mengés al cap. El condemnat afirma que ho diu ara i no abans per temor a represàlies o que el pogués perjudicar. Ho ha dit en una compareixença a la Comissió d'Investigació del Congrés sobre aquell atemptat.
El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imam y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza. Lo digo ahora y no lo digo antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar. Pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder. Sin quitar mi responsabilidad, pero lo digo para que se busque a quien permitió que el imam campara sus anchas y hiciera pues lo que hizo. Sin quitarme yo la responsabilidad que tengo, por supuesto.
Pero
yo estoy en la cárcel, pero los que tenían que vigilar al imam no lo están.
I jornada de conclusions al judici contra l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, pel petó no consentit a Jennifer Hermoso. A l'exposició, l'advocada Rubiales, Olga Tubau, ha argumentat sentències del Tribunal Suprem que posen en dubte que els petons als llavis puguin tenir caràcter sexual. La defensa ha qualificat el petó de Rubiales com una manifestació d'alegria incontrolable.
Estamos ante una manifestación de alegría incontrolable. ¿Estamos ante una conducta inadecuada? Sí. ¿Delictiva? No. Y lo que quizás deberíamos recordar, y en este caso también quizás tocaría hacer una labor pedagógica, social, es que el juicio moral no siempre conlleva un equivalente en la parte especial del Código Penal.
Més temes. El 24% de la població de Catalunya està en risc de pobresa o exclusió social. Són dades de l'Institut d'Estadística que confirmen la línia de descens iniciada el 2020. Això, no obstant, entre els menors de 16 anys i els majors de 65, la tasca de risc creix. Quan a les privacions materials baixen els que no poden fer-se càrrec de despeses imprevistes de 800 euros i pugen els que no es poden permetre una setmana de vacances. I arriba a Barcelona la major exposició dedicada a Fernando Botero que s'ha fet mai a Espanya. Es tracta de Fernando Botero, un mestre universal que ret homenatge a l'artista poc més d'un any després de la seva mort i que està comissariada per la seva filla. I avui arrenca la Copa del Rei de bàsquet amb la participació de 3 equips catalans. La Penya obrirà la competició de Gran Canària a 7:15.
Cinc de la tarda, 3 minuts. Aquesta hora de la tarda, avui en directe des de la CAPSA, des del Prat de Llobregat, celebrant el Dia Mundial de la Ràdio, en aquest Connectats Especials. Hem consumit ja la primera hora. Hem tingut com a convidades Marina Romero, periodista santcugatenca, que ha marxat ràpidament a complir amb les seves obligacions. Aquest vespre la podeu veure, si voleu, al Més 3 24. I també acaba de marxar la Pepa Fernández. Hem tingut una conversa molt agradable amb ella, una experta radiofonista, molts anys en el món de la ràdio, a Ràdio Nacional d'Espanya. I en aquesta segona hora, doncs aquí veieu un reguitzell de senyors, tots ells vinculats al món de la ràdio, amb responsabilitats importants, i amb ells volem parlar d'un tema, un tema que està de moda, però que ens preocupa a l'hora que ens ocupa. I és la intel·ligència artificial, que ja la tenim aquí, que està canviant la forma en què es creen els continguts, també el treball periodístic. I avui, en aquest especial Connectats, el que pretenem és reflexionar i analitzar de la mà dels diferents responsables de les emissores del Connectats, doncs com ens està afectant i com ens afectarà segurament en un futur. Per tant, els hem convidat per poder reflexionar plegats sobre la presència de la intel·ligència artificial artificial en els mitjans de proximitat. I anem a presentar-los. El coneixeu tots, l'Imanol Crespo, el director del Prat Ràdio. Al seu costat tenim a Julià Guerrero, que és el director de Ràdio Castellà. A continuació, David Marcet, que és cap de programes de la Ràdio Municipal de Terrassa. En Xavier Casanovas és el director de Ràdio Ciutat de Badalona. Seguim amb Sergi Garcés, cap de continguts de Ràdio Sabadell, i Joan Miquel Fernández, director d'Estratègia i de Producció Audiovisual de Cugat Mèdia. Amb ells, de fet reflexionaran ells, que són els cocos pensantes, parlarem d'aquesta intel·ligència artificial que jo crec que ha arribat a tots els racons de les emissores municipals. I si hi ha algú que digui el contrari, que aixequi la mà. Ha arribat?
Sí.
La tenim?
Sí, aixeco la mà.
Tu la tens, sí. Vinga.
No, que anava a dir que, disculpo, perquè havia de venir la directora, la Cristina, perquè això sembla una mica la Sotana, aquesta de dels podcasts o la Ruïna.
No, semblem sospitosos habituals. Sí. La pel·lícula, aquella roda de reconeixement de delinqüents.
I precisament amb la Cristina, que és la directora actual, doncs vam posar en marxa, sobretot amb l'objectiu de tot això de la intel·ligència artificial, que de fet s'està coent i canvia cada dia, perquè, i a més per interessos econòmics i d'altres coses que ens estem perdent, segurament, no? Com havia d'afectar les redaccions, és el que més ens preocupava, i com pot ajudar, perquè al final jo crec que això ho havíem parlat alguna vegada també en aquests micròfons, en què diguéssim, la intel·ligència artificial, quan pensem en si substituirà o no periodistes, si això afectarà directament a nivell laboral o als productors o als prescriptors que som actualment a les ràdios i teles, al final també és una oportunitat, i això és el que nosaltres, és la mirada que hi estem posant. Com ha afectat a Ràdio Sant Cugat, a Cugat Mèdia actualment? Doncs des de fa uns mesos tenim de manera experimental amb la redacció tot el sistema un sistema que hem contractat per experimentar amb Sorensen, amb un model d'intel·ligència artificial per la traducció de veu, no? I això ens permet també, d'una banda, pel periodista, com li afecta? Doncs li ajuda, per exemple, a fer transcripts d'entrevistes de 40 o una hora, que això està molt bé, pels que, no, els de la vella escola que encara apuntem, o que quan fem entrevistes anem amb la gravadora, allò ens permet, doncs, agilitzar la feina. I de l'altra, per exemple, en tot el tema de xarxes socials, que s'ha de subtitular tot, perquè el tipus de consum no és per un tema només d'accessibilitat a gent que no hi senti, sinó que és que tot va subtitulat perquè la gent mira vídeos, no em pregunteu per què, amb l'àudio mutejat. Per tant, en aquest sentit, el que és una prova real, no, és que a les redaccions sí que comença a haver-hi, no, aquesta finestra, sobretot en les rutines, per agilitzar la feina i poder millorar continguts.
Jo que el que volia aportar, i tenim aquí uns quants representants o que estan a punt d'entrar, com el cas del Prat a la Federació de Ràdios, potser estic donant aquí una exclusiva i no soc conscient, però s'estava parlant i negociant per crear una eina justament pels mitjans de proximitat amb uns costos raonables i que pugui interessar a Ràdio Castellà, que som un municipi de 20 i pico mil habitants, doncs a Badalona, que té més de 200.000, potser a Badalona ja us podeu pagar la vostra. Potser al Prat i Castellà i mitjans i petites, doncs tenir aquestes eines d'una manera com col·legiades o, bueno, amb una economia d'escala, perquè si no al final coneix el més llest o el més jove o el que sap més de noves tecnologies és el que, no, se li penja, no, la llufa de que ha de fer anar la IA de la ràdio. Dius, a veure, per què? Perquè això, no, escolta, això ha de tenir una mínima previsió i organització. I en aquest sentit sí que us dic que des de la Federació de Ràdios Locals s'està treballant amb una eina experimental que s'oferirà properament, jo diria que en pocs mesos es pot oferir aquesta eina a les ràdios locals que estiguin interessades, i crec que ho ha lligat fins i tot amb l'Agència Catalana de Notícies, és a dir, que hi ha aquesta voluntat també d'unificar, que l'Agència Catalana de Notícies arribi a totes les ràdios locals a preus raonables, i a sobre aquesta eina de la IA. Una pregunta que jo li he fet a Carme, a la Pepa, que a mi em sembla, estar ara mateix on estava asseguda la Pepa Fernández, per mi és com sigui, per mi és que és una estrella de Hollywood directament, aquesta dona. És si ella vendria la seva veu a la IA, perquè té una veu perfecta. Sí. Jo segurament, si no tenia xarxes socials, la pregunta hauria sigut molt inconvenient, però aquest tema també s'ha posat sobre la taula i en alguns debats i tertúlies se'ns ha arribat a dir que hi ha gent que s'ha penedit, sobretot gent que era dobladora, o clar, de cop i volta vens per una bona quantitat de diners la teva veu, però de cop i volta ja està, ja l'has monetitzat.
I si tens la sala
de
vendre.
Pots, exacte, i ja no la pots explotar.
Que moltes vegades te la prenen.
Exacte, i llavors la vas escoltant i és la teva veu i ja no pots cobrar.
És molt llesta la intel·ligència, eh?
Per això és d'intel·ligència.
Sí.
Potser, Juan, i tu que d'això estàs molt posat i entens, potser seria bo també els nostres escoltadors, s'ha dit?
Escuchantes, sí.
Explicar també, en molts dels casos, què és exactament la IA. Perquè molta gent, jo crec que encara, potser,
ni és
sap
intel·ligent ni és artificial,
és,
no?
Correcte. Uh-huh. I després, seguint amb el que es deia, jo crec que no és tant la eina, que evidentment es pot veure com una oportunitat, com moltes altres coses que han sorgit al llarg d'aquests darrers anys, quan van sorgir les xarxes socials, també havien d'acabar moltíssimes coses. Després s'ha convertit en un complement o en una cosa més a més, no? Segurament la intel·ligència artificial pot ser que acabi passant el mateix, si es mira com una oportunitat, però crec que és important l'eina i que realment sigui bona, perquè segurament d'eines d'IA també n'hi han que no són bones, que no són fiables.
És sospitós. Vull dir, una de les coses que jo crec que hem de tenir molt en compte és, aviam, és com intentar aturar una cosa, no? És com quan va aparèixer la tele, no? I els de la ràdio estaven, s'acabarà tot, no?
Sí, fa 100 anys que exacte, desapareix la ràdio.
No.
Sí.
No ha passat
això
res,
és,
eh?
És un senyal.
Això és rigorós directe.
S'acaba de caure pels oients, acaba de caure els plafons del
dit s'acabarà el bodo.
És un senyal. No, deia això, que hi ha unes coses que no es poden aturar. I nosaltres ens estem adaptant contínuament, i la Carme i la Pepa en parlaven, que tenen trajectòria i que, per tant, n'han viscut des de la trinxera o no moltes coses. Ara bé, el que és molt important, que això ens pot donar per hores de debat, és els límits, que jo crec que és molt important. Per què? Perquè és sospitós tot el tema de la intel·ligència artificial. Jo, com a periodista, necessito saber si allò que m'estan servint ho ha fet o no un model. No dic intel·ligència artificial, perquè també en teníem un debat, sinó un sistema que genera informació a partir d'informació que ha replegat, no? I jo necessito, crec que els ciutadans heu d'exigir als mitjans, a les fonts oficials i a qui sigui, si hi ha informació, si hi ha fotografies, si hi ha imatges o si hi ha veus que s'hagin generat de manera artificial. És molt important, perquè aquí hi ha el límit. No és el mateix que jo t'expliqui una cosa amb el que jo sóc, no? Amb una mirada molt concreta, no? Perquè jo no em puc desdibuixar de mi mateix, que hi hagi darrere una empresa amb uns interessos. Això tenim dret a saber-ho i és el problema. Jo crec que ara el debat a nivell internacional també va per aquí, no és només econòmic ara aquí, qui és el motor o no, si són els xinesos o si Trump ara vol liderar un altre, recuperar aquest terreny, no? Bueno, que el té, però vull dir que ara té por de perdre'l, no? És molt important això, que nosaltres...
Tenim el Sergi i sí, tenim el Xavi, que encara no
sí,
han intervingut.
Jo a la part inicial que iniciava el Joanmi anava una mica a la pràctica del que fem avui en dia, o per què ens està servint avui en dia, i gairebé podria subscriure allò paraules de s'està tastant, o sigui, estem provant, estem experimentant, com a mínim a casa nostra experimentem, i sobretot ja no tant a la part de ràdio convencional, perquè ens entenguem, sinó sobretot a la part d'audiovisual. O sigui, et dona unes eines noves, d'obrir finestres noves, que et serveix per gairebé a mòdul de laboratori. Clar, això té molts perills, o uns quants com a mínim, fins que no puguis acotar ben bé què és i fins on arriba, però també t'està donant, hosti, un nou horitzó de veure que hi ha coses que es poden fer més ràpides, més fàcils, que s'han de controlar, perquè no són perfectes, deies, no? David, que no són ni intel·ligents ni artificials. Els artificials no ho sé, però intel·ligents encara tenen moltes mancances. I aquí encara la part humana encara hem d'intervenir, em quedo amb el que has dit, sobretot el tema de subtítols, no? Hosti, repasses de pen què i allò és un batibull...
Has de sospitar.
Un batibull de paraules que dius, això no hi ha Déu que ho enganxi per enlloc. Però sí que és veritat que és útil. I crec que si una cosa té bona la ràdio com a mitjà, és el que dèieu, no? Que s'ha sabut adaptar sempre, històricament, a tot el que li han anat llançant. La tele era un enemic, el famós vídeo era un enemic, les xarxes socials havien de ser un enemic, i si alguna cosa crec que hem pogut demostrar, com a mínim els de la història recent que ens ha tocat viure alguna cosa, és que la ràdio s'ho ha fet seu tot, i ho sap aplicar i després ho sap utilitzar. Serem capaços de fer també el mateix amb l'IA? Espero que sí, perquè, com deies, Carme, està aquí, ha arribat, no és que estigui de camí, és que ja ho tenim a sobre, i, per tant, més val que hi juguem, sabent que, com tots els jocs, té regles, que igual les haurem de posar, o límits que li haurem de posar, però crec que és una porta oberta que hi hem d'entrar-hi, personalment, eh?
Xavi.
A mi em venen moltes preguntes, molts dubtes al cap, no? Quan parlem d'intel·ligència artificial, i ara quan el Julià deia que des de la federació s'està buscant com facilitar una eina a les emissores, que celebro que això sigui així, perquè jo crec que amb això anem tots molt, molt perduts, no? I jo la pregunta que em feia és, l'eina, quina eina? Perquè és que contínuament estan apareixent coses noves, no? I ja no estem parlant de canvis a anys vistes, sinó a mesos, no? I moltes de les formacions que es fan sobre intel·ligència artificial, doncs el que fan és explicar-nos o descobrir-nos això, moltes eines que ens poden servir per millorar l'àudio, el vídeo, els textos, per simplificar processos de producció de notícies, o sigui, jo crec que ho hem de veure com una bona notícia, com una eina que ens pot ajudar a les emissores locals a fer millor la nostra feina, però és veritat que això genera moltes incerteses, no? I molts dubtes. I no és el mateix si parlem de l'ús que nosaltres podem o hem de fer, que si tu mires des del punt de vista del consumidor de continguts, que és veritat que estem en un moment en el que tu estàs consumint informació i moltes vegades l'has de posar en dubte, no? Perquè no saps si allò és veritat, si és mentida, si ho ha fet, si és obra d'un bot, d'una eina d'intel·ligència artificial. I per tant, jo crec que, posats a ser optimistes, jo crec que ens pot ajudar les emissores locals a fer millor la nostra feina, i probablement també als periodistes de les emissores locals ens ha de servir tot el que crec que ha de venir, que serà aquest gran batibull, aquest allau d'informació que rebrem de totes bandes. Jo crec que ens ha de servir per posar en valor la professionalitat dels que estem a les emissores locals elaborant informació i fent-ho, doncs, amb uns criteris deontològics, fent-ho amb honestedat i utilitzant tota aquesta tecnologia, doncs, per fer millor informació i informació de qualitat. Jo crec que això és un valor que a la llarga també ens ha d'ajudar a posicionar-nos millor davant, doncs, el gran allau de canals, de fonts d'informació de tota mena que ens arriben a través de totes les xarxes socials.
Sí, jo crec que ha sortit una mica aquesta expressió, no?, de que encara és segurament poc intel·ligent i massa artificial. Jo crec que resumeix perfectament el moment que viu. Un moment segurament molt de moda, no?, encara, de la intel·ligència artificial, i que jo crec que hauríem d'aplicar, certament, de moment, un criteri de prudència, perquè és evident que encara hi ha segurament més preguntes que respostes. Per tant, des del punt de vista de la gestió, jo crec que hem d'estar oberts, perquè segurament arribarà, i per tant és posar portes al camp, serà impossible evitar-ho. Igualment és comparable quan estudiàvem la carrera, parlàvem de Twitter com un fenomen que arribaria, i ha arribat, i efectivament es va consolidar i ha canviat tots els hàbits de consum, no? Aquest serà un model que arribarà, que serà inevitable, que al principi aportarà valor afegit, després serà una commodity més que, si no la tenim, sí que restarà. Sobretot des del punt de vista dels temes executius, aquestes feines més executives, transcripció de textos, traducció de textos o àudios, fins i tot altres temes de big data, això, per exemple, disseny gràfic, acumulació de dades, recopilació de dades, tot això crec que és molt interessant, i que crec que hem d'estar molt oberts a experimentar-ho. I el que crec que és molt important és que al final també tinguem aquesta estructura flexible de saber adaptar-nos als canvis d'hàbits de consum, que cada vegada són més ràpids. I per tant, jo crec que com a organitzacions i com a ràdios locals haurem d'estar doncs, molt a la White per saber adaptar-nos en cada moment sense perdre quin és l'objectiu fonamental, que la ciutadania al final no demana tant intel·ligència artificial, no demana tant xarxes, tot i que sigui important, demana oferir un servei de qualitat, no? Per tant, jo crec que hauríem de focalitzar clarament on està el més important i a partir d'aquí fer-ho de la manera que sigui i òbviament en algun moment s'haurà de fer amb intel·ligència artificial.
Ens estem entrenant, amb la intel·ligència artificial, perquè, clar, no fa tant que està entre nosaltres, també pels que la fem servir en el dia a dia és novedosa i ens hem d'anar coneixent mútuament. Jo tinc una preocupació, com a periodista analògica que sóc, em reconec analògica, vintage, tot el que vulgueu, ho dèiem abans amb la Pepa,
les però noves... que escrius a màquina.
Jo he escrit a màquina. Si és que les noves generacions, heu parlat d'eina i efectivament la intel·ligència artificial no deixa de ser una eina que ens hauria de servir per millorar el treball que hem de fer. Les noves generacions ho entendran d'aquesta manera o hi ha el perill que ho fem servir perquè ens facin la feina?
A veure,
manteneu?
Sí, el perill jo crec que hi és, o sigui, com a perill.
Ja, però és que llavors aquí, diguem, les responsabilitats de...
És que jo... És una mica el debat... Quan ho traslladem aquest debat, el debat també moral, no? És a dir, si ens faran o no la feina, estem parlant al final, una mica et feia la broma de la màquina d'escriure, perquè no, perquè escrius amb ordinador. Per tant, no ets tan vintage, no? I aleshores... en el sentit que crec que, com éssers humans, una de les característiques que tenim respecte d'altres animals, si ens considerem animals, no és aquesta capacitat d'adaptació que no tenen tants depredadors. No? O sigui, si ho mirem des de l'òptica evolutiva. Per tant, amb el tema de la feina i amb el tema que pot suposar, no?, aquesta irrupció, que ara mateix estem aterrant, no?, per dir-ho d'aquella manera. Jo crec que... O sigui, a mi em preocupa. Em preocupa per aquesta doble vessant. Una, des del punt de vista productiu, si això substitueix o no la producció informativa en el sentit de que es converteixi en una font fiable i que no tinguem una mirada prou crítica. I de l'altra, sí que em preocupa també el tema a nivell laboral, crec. O sigui, a nivell de substituir algunes coses per màquines, no? I no parlo ara d'apocalipsi i de res d'això, Simplement que crec que al final, per exemple, hi ha un cas molt... Al final dels anys 90, quan començava tot el tema dels efectes especials, ja es parlava que els presentadors informatius serien substituïts de manera informàtica, val? Això no és nou, no? I no ha passat, és a dir, Mediaset, Telecinco va aprovar presentadors virtuals en no sé quin concurs de realities i tal, que feia seccions i era generat per la intel·ligència artificial. Allò no funciona perquè volem veure persones, i jo m'he quedat tranquil també amb això del pal, bueno, és que potser
sí,
això...
Però la veu, Joanmi...
Ja, aquí és on està el
la
tema.
Pepa Fernández està donant les notícies a Ràdio Castellà. Podem fer això. Pot ser...
Bueno, són els riscos dels que parlàvem, no? O sigui, evidentment té una part molt positiva, una altra cosa és després, depèn de l'ús que fem d'aquesta eina. O sigui, al final, avui per avui, no tant com per substituir llocs de treball... però sí que és veritat que alguns perfils professionals s'hauran d'adaptar o s'hauran de formar, o en tot cas, de moment, la intel·ligència artificial va molt bé doncs, per desprendre'ns de la feina més pesada, més monòtona, i per tant això ens ha de permetre als periodistes poder-nos dedicar a altres feines més creatives. Al final, la bona notícia, pel que estem veient, de moment, és que la intel·ligència artificial al final sempre necessita la intel·ligència humana perquè algú ha de supervisar, algú ha d'acabar, encara que la intel·ligència artificial et pugui transcriure una entrevista o et pugui redactar una notícia o tu li puguis donar un text i et pugui elaborar diferents formats de textos per posar a les xarxes socials o per fer un butlletí o per fer, no sé, qualsevol altre format, al final ha d'haver un periodista amb criteri que supervisi, corregeixi i posi el criteri, no? I és veritat que segurament parlaves dels joves, Carme, a les facultats avui, els estudiants de periodisme, quan surten, surten molt ben formats tècnicament. Jo crec que comparats amb la nostra generació, que potser a les facultats es donava una formació més de background cultural, potser tot aquest background o aquest context cultural s'ha deixat d'ensenyar a les facultats perquè s'ha passat a una formació més tècnica. I probablement, penso jo, que els periodistes doncs, actuals, a nivell tècnic, han de tenir un domini molt gran de les eines, però aquesta part de formació més cultural, que és el que t'ha de donar el criteri com a periodista, potser sí que l'hem deixat una mica de banda i s'ha de treballar perquè continuï existint, no?
Vinga, últimes aportacions?
Sí, jo crec que no s'ha de tenir por, en certa manera. Sí que és veritat i és evident que no té per què substituir persones, però sí que les posicions dins d'una redacció canviaran els rols. Ho hem vist amb la informàtica, la tècnica, la robòtica, que també s'ha fet un espai. Al final el que passa és que es canvien les posicions en un lloc de treball. I això crec que en algun moment també arribarà, però vaja, jo crec que ningú està millor preparat que les ràdios locals per fer aquesta mena de transformacions. De fet, abans en parlàvem, abans érem ràdio local, però després vam incloure una televisió, ara tenim un digital.
Som multimèdia.
Som multimèdia. Aquesta transformació l'hem hagut de fer també en aquests 20 anys. Aquí hi ha companys que també van començar amb tele, després han fortit la ràdio, estan fent visual ràdio o visual podcast, estan fent coses i s'ha fet. I nosaltres tenim un digital que ara entrevistes radiofòniques les transcrivim automàticament a través d'una eina i ens permet al minut següent, com qui diu, després d'un control d'un periodista, òbviament del responsable, emetre també aquesta entrevista escrita que anys enrere seria impossible, no la faríem o hauríem de dedicar molt més temps, no? Per tant, bueno, jo crec que hem de saber identificar aquestes oportunitats, les redaccions s'hauran de transformar, però també sense por, diria, no? Amb naturalitat, igual que hem anat fent al llarg d'aquests anys.
No? I tenim una experiència prèvia, com he dit abans, que és quan van arribar les xarxes socials, també havien de canviar els hàbits dels periodistes, molts havien de desaparèixer, molts haurien de substituir els mitjans tradicionals i no ha sigut així. Jo crec que això també ens ajuda a estar més calmats, a veure aquest procés, sí. On acaba, com va, com es mou, com es desenvolupa, ja veurem. Això fa 10 anys, 15 o 20, quan hi havia les xarxes socials, tots estàvem cagats, per donar l'expressió, i hem vist que no hi havia per tant. Jo crec que això segurament, passarà, acabarà passant el mateix. Ara bé, hi ha coses que no es podran canviar. Parlàvem de les veus radiofòniques, en aquest cas la veu. Pot haver-hi un sistema, pot haver-hi una tècnica que ho substitueixi, però hi ha alguna cosa que no canviarà mai, que són els sentiments. Quan tu estàs fent un directe, estàs fent la veu, si passa alguna cosa en aquell moment, no hi ha màquina avui en dia, i crec que costarà que hi hagi alguna que pugui canviar aquell to, aquell sentiment,
aquell silenci.
Aquell silenci. Sí, a vegades un silenci diu moltes més coses que no pas una altra cosa.
No els convidis, David, perquè si no ens quedarem sense...
Jo, Carme, ara que he vist un històric de la ràdio, el Frank Famadas, que va ser director de Ràdio Ciutat de Badalona...
Ah, d'aquí una estona el tindrem aquí.
Pregunta-li si s'imagina una retransmissió esportiva de la penya amb intel·ligència artificial.
No.
Jo crec que cap màquina pot transmetre aquest sentiment i aquesta emoció que deia el David.
Molt bé. Julià, alguna primícia més per tancar?
No. Només volia dir que en aquest terreny de la distopia que ha tocat una mica el Joami, que està sempre tan al dia, que m'he tranquil·litzat. Vaig llegir l'altre dia un treball de la filla de la meva parella, que fa tercer d'ESO, un treball fet per 4 o 5 estudiants, i deien d'identificar la font, parlant sobre la IA, que era molt important. Llavors vaig dir, algú els està ensenyant bé. Almenys això em dona motius per ser optimista.
Però la falca gratuïta aquesta de la federació me la noto perquè anirà bé per una eina dia, eh?
Jo, el meu consol és el que apuntava abans el Xavi Casanovas, que és que la IA encara necessita la intel·ligència humana, que és la nostra. Senyors, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. notícies. Connectats amb Carme
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Seguim aquest especial Connectats des de la capsa, des del Prat de Llobregat, i ara saludem una altra companya del Prat, Ràdio Rocío Santa Eufèmia. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Carme. Avui hem parlat dues vegades, primer a distància i ara ja per fi aquí en persona.
Que bé, i jo que ho celebro. Escolta'm una cosa, abans hem escoltat el Marc, el tornarem a escoltar, però m'agradaria conèixer una miqueta més del seu treball, del que fa, i qui millor que tu, que ets de la terra, eh? Sí o no, Marc?
I tant.
Doncs tu mateixa, Rocío.
Jo volia començar perquè aquesta mateixa nit, bueno, ja demà estrenes el teu tercer disc, aquest Revés de Zur, de totes les plataformes, i si et sembla, precisament volia començar per aquí. Què ens pots avançar d'això que ja tenim amb nosaltres gairebé?
Doncs res, que és un disc que s'ha fet amb molta cura, amb molt d'amor, i que bàsicament hi han col·laborat més de 15 músics de primer nivell. O sigui, estic molt orgullós de la feina que hem fet i del resultat. És un disc que té dues ànimes, d'alguna manera, una més gamberra, com estaria potser representada per la cançó que he tocat abans, i d'altres, que són de l'estil, i l'altra, que és més existencial, on, bueno, com la que tocaré a continuació, no? Que el disc barreja cançons meves i també poemes musicats per mi. Tinc tres o quatre poemes, un que tocaré ara, després en tinc un també del Miguel Hernández, del Jaime Gil de Viedma, de l'Àngel González. Bé, una miqueta tocant aquestes dues branques de la meva forma de ser o del meu pensament actual, perquè no tots els dies t'aixeques en plan gamberro ni tots els dies t'aixeques en plan cerebral, no? Llavors toca quan toca. I una miqueta la meva vida en els últims 4 anys, doncs també he anat evolucionant cap a aquesta direcció, vaig ser pare, això et fa pensar en el sentit de la vida, et fa pensar en el que quedarà més enllà, et fa pensar en què serà d'aquests pobres nens d'aquí 20 o 30 anys quan s'hagin de guanyar la vida i la intel·ligència artificial no els hi doni feina. Bueno, aquestes coses que parlàveu fa un moment.
Jo et volia fer una pregunta, no sé si, imagino que complicada, potser no pots escollir, però no sé si hi ha algun tema que sigui especial d'aquest disc per qualsevol motiu o que sigui més emocionant, més personal.
Aviam, mira, en el disc jo he intentat aproximar, perquè ja saps que jo faig molta crítica social i política, m'agrada, i el que passa és que en aquest disc és veritat que l'he disfressat una mica perquè la faig d'alguna manera abordant els meus propis defectes i les meves pròpies limitacions, no? Hi ha una cançó que és la que obre el disc, que és, de fet, l'única cançó que vaig ser capaç d'escriure en tota la pandèmia. Uh-huh. I es diu Mi Hipocondria. I és una cançó que explica que sóc, pues això, hipocondríac. Clar, imagineu-vos, no? Un hipocondríac en plena pandèmia, doncs no ho passa gaire bé. I vaig intentar, d'alguna forma, doncs fer servir tota aquesta energia i tot aquest acollonament que jo portava a sobre per fer una cançó el més divertida possible. Crec que ha quedat força divertida. De fet, l'hem convertit en un ska, o sigui, imagina't per on van els tiros, no? I aquesta és una de la que li tinc molt d'amor, però n'hi ha d'altres que també crec que reflexen molt bé el meu tarannà. Hi ha una altra que és un tango. És que hem fet una aproximació musicalment molt variada en aquest disc. Uh-huh. O sigui, tenim un tango, tenim una tarantela, que l'ha fet el meu germà, que també participa en el disc, l'Albert García. Tenim el Scarrigui aquest que et comentava. Hi ha diverses... és una manera de reivindicar que la cançó d'autor canònica, en el sentit que jo l'entenc i com jo la interpreto i la reivindico, pot ser aproximada des de moltes vessants. No, no cal... no és definitòria d'un sol estil musical. Tots els estils musicals donen peu a fer cançó d'autor. I, per exemple, el tango és un tango on també em poso a parir a mi mateix, que és una cosa que m'està agradant molt últimament, la faré més, que bàsicament reconec que sóc un cagat. No sé, vosaltres, jo sóc un cagat. Jo, si fos més valent, faria moltes més coses per canviar el món, per millorar-lo, per arreglar-lo, però sóc un cagat. I això és el que explico en aquest tango, que és el tango del valor.
De fet, la teva música és molt personal, molt característica, ho sabem bé aquí al Prat, però per tothom qui t'estigui coneixent, potser ara, com podríem definir el teu estil? Perquè la teva carrera sempre s'ha mogut entre la música, la poesia, també té un paper molt important. Jo et volia preguntar precisament quina és aquesta influència de la poesia a l'hora de fer la teva música.
Ah, doncs sí, n'hi ha molta, n'hi ha molta. Jo començo com a poeta, de fet. El primer que faig jo és escriure poesia. De fet, fa gairebé 20 anys vaig treure el meu primer llibre, el meu primer poemari, que es deia Peligro de Suerte. Jo vivia a Madrid, llavors, el vaig treure a Madrid. Després em vaig treure un altre en col·laboració amb uns quants amics, que es deia No todas las cabras están locas. No, aquesta és... No, és El mundo dejado a la suerte d'una cabra, perdó, que aquest és un altre d'un amic meu. Bé, jo vaig començar amb la poesia, d'aquí vaig anar evolucionant sobretot arrel de la meva feina amb l'obra de Georges Brassens, que ja sabeu. Jo em vaig dedicar a traduir cançons de Georges Brassens, una mica per hobby i una mica per passió, i vaig acabar descobrint un univers poètic i una manera d'entendre la cançó d'autor que em va fascinar des d'aquell moment. No? I llavors jo em declaro doncs, un fervent seguidor del camí de Georges Brassens en el sentit de que la paraula poètica i la música... tenen una capacitat de connectar gairebé màgica. I quan es fa amb amor, es converteix en un gènere en si mateix, no? Aquest gènere que és la cançó d'autor.
Jo és la primera vegada que trepitjo aquest escenari de la capsa, no és el teu cas,
no.
Però sí que va ser el primer escenari on vas pujar per fer un concert fa 10 anys.
Sí.
Com va ser aquest primer concert? Com recordes els teus inicis a la música?
Doncs, aviam, amb molt de respecte i amb molts nervis també, clar, lògicament, perquè d'alguna manera jo venia d'un món on treballava molt la paraula poètica, m'havia batut els escenaris moltes vegades, però no cantant i tocant la guitarra alhora, sinó recitant. Llavors, el fet de pujar a un escenari i tocar i cantar, doncs sempre ha estat un repte. Vull creure que he millorat la meva veu, la meva manera, la meva tècnica en aquests últims anys, perquè he estat estudiant i he estat preparant-me en aquest sentit, i en aquell moment... Doncs va ser com un somni complert, bàsicament. Era una cosa que jo crec que duia dins i que em venia molt de gust fer.
Doncs Marc, jo crec que la gent vol escoltar-te de nou.
Vamos,
així que jo ja no tinc res més a dir.
La que tocaré ara es diu L'amor marcit mai no torna, és un poema, d'acord? De fet, és un poema d'un poeta local, també, del Jesús García, que, bueno, curiosament, resulta que és el meu pare. Però com aquí en el Prat todo queda en casa, pues ja sabeu.
Sí, home, i tant, un aplaudiment.
Gràcies, home, gràcies.
Vinga.
Estem col·locant els micròfons.
Ah, sí, estem col·locant els micròfons. Sí, sí. Perquè tot estigui a punt i puguem tornar a escoltar el Marc.
L'amor marcit mai no torna.
Sembla que res no té sentit, que vius tancat dins el teu món, esborrant el record confús d'un d'aquells darrers desenganys. Tot t'imaginant que la flama de l'amor marcit mai no torna. Avui la meva cigarreta ho diu amb el seu crepitar. Cada segon es torna fum, cada segon es torna fum, cada segon es torna fum, es torna fum. Gaso foc durant un caliu, em reconforta i em bolcalla. No trobaré res més enllà, tan sols un cigarret cremat. Cada segon es torna fum, cada segon es torna fum, cada segon es torna fum, es torna fum. Thank you. record obsessiu i després un altre i un altre. Atès que fumar és cremar el temps i viure, anar-se morint a plaret. Cada segon es torna fum, cada segon es torna fum, cada segon es torna fum, es torna fum. Sembla que res no té sentit. Moltes gràcies.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Aquest especial des de la capsa, des del Prat de Llobregat, aquest especial Connectats, i arribem a la recta final. I ho fem per parlar amb un home que va començar a fer periodisme als inicis dels anys 80, un home que va dedicar molts i molts anys de la seva vida a la nostra ràdio, a la ràdio local. Ha estat redactor, corresponsal, locutor i director de Ràdio Ciutat de Badalona i de Badalona Comunicació, i molts badalonins recordaran la seva veu com la veu de la penya. Avui ens acompanya en Franc Famades. Franc, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu tots?
I tu com estàs?
Bé, una mica sorprès que em convidéssiu, perquè jo penso que ja no sóc ningú en el món de la ràdio, però bueno, està bé que de tant en tant algú se'n recordi d'un.
Però tu tens una bona història.
Bueno, sí, no, i m'agrada explicar-la, perquè tota la gent que tenim, que fem ràdio, hem fet ràdio, tenim una cosa en comú, que és que som uns parlanxins, que no ens fan callar mai, diguem.
Hauríem de fer programes de dies.
Sí, el que passa és que de vegades hem de controlar, perquè potser ens fem una mica pesats, però sí, ens agrada parlar.
No pateixis, avui parlaràs i recordaràs coses. I deixeu-me que us presenti el Joan Muñoz, que és el productor del Connectats, l'únic productor que balla les sintonies. Joan?
Avui no la ballo perquè estic una mica nerviós i estic una mica recatadet, que estic fora de la nostra zona de confort, d'allà de l'estudi de Sant Cugat, però sí, una mica bailongo, un productor bailongo.
Molt bé, doncs amb el Joan conversarem, amb el Franc, que té moltes coses a explicar-nos. D'entrada, com vas començar en el món de la ràdio?
Com vaig començar en el món de la ràdio? Jo entro a la ràdio perquè m'agrada el bàsquet. És així, no sé si tothom de petit vol ser astronauta i acaba sent astronauta. Jo crec que la majoria de gent acabem sent el que la vida ens ha portat per alguna de les casualitats en allà. Llavors tenia un amic que treballava a Ràdio Ciutat de Badalona i que em va dir: escolta'm, tu que hi entens? Jo m'havia tret el carnet d'entrenador i tal, i tu que hi entens de bàsquet, no vindries amb mi a comentar els partits? I ell comentava els partits. Llavors, cap al 83 o així, només fèiem els partits de casa, perquè clar, les ràdios locals, per sobre de totes les coses, han sigut i són molt humils i tenen pocs calés, diguem, eh? Mm-hmm. Llavors fèiem només els partits de casa i jo, com amic seu, anava i deia: doncs mira, això és una zona, això és individual, aquest s'ha de defensar millor, aquest... I a poc a poc, doncs aquest amic meu va plegar, van fer unes oposicions, vaig entrar de redactor d'esports de Ràdio Ciutat de Badalona i em vaig quedar fent els partits de la penya, que és una mica el que més ha sobresortit, perquè els que no ho sapigueu us ho podeu imaginar, que la penya Badalona és més o menys com una religió. Llavors jo devia ser com més o menys Jesucrist o així, no? Perquè la gent seguia els partits de la penya escoltant un tio que els explicava perquè ja a partir de l'any 90 ja vam fer tots els partits a casa, fora, juguessin a on juguessin. Mm.
I escolta, Frank, ara els seguidors de la penya segur que estan pendents del partit contra l'Unicaja.
Mira, jo estic a punt que acabem ràpid, que haig d'agafar el cotxe i anar escoltant Ballesteros.
I com a seguidor de la penya, què se sent a fer la cobertura, a més des del mitjà local de la teva ciutat, d'un equip com la penya, que sobretot en els anys 80 i els anys 90 tanta importància va tenir a nivell nacional i a nivell europeu?
Hi ha un moment que ets un professional, hi ha un moment que has de deixar els teus sentiments a banda, i el més important de tot és que funcioni tot. Per aquí he vist l'amic Màrius, que també som de l'època en què anaves amb quatre cables, amb quatre fils. És que no vull ser l'abuelo cebolleta, però
és igual, que està molt bé.
Comparar la ràdio d'avui o les telecomunicacions d'avui amb les de fa només 30 anys és una barbaritat. O sigui, tu t'anaves a Ucrània amb un pavelló on no havien vist una ràdio en sa vida. Em sap greu ara haver posat l'exemple d'Ucrània, però bueno, era així, a Odessa. I van dir, sí, ha vingut un tio de Telefònica i ha deixat quatre cables aquí sueltos. Bueno, doncs jo crec que aquests cables, si els enxufo així, parlaran. I quan parles i el tècnic de la ràdio de Badalona et diu, hola, Frank, com estàs? No hi havia ni telèfons mòbils, ni hi havia absolutament res. Això és una màgia que, evidentment, no et pot fer estar pensant amb si la penya guanyarà o perdrà o empatarà. No, escolta'm, el més important de tot és que la transmissió vagi bé, que jo pugui fer la connexió aquesta. Normalment arribava molt d'hora en els pavellons, feia la connexió, un cop has fet la connexió, tot va bé, tal, molt bé. Ara ja me'n puc anar a beure aigua o me'n puc anar a fer allò que ara ja no faig perquè ho he deixat de fer, però que abans feia, que era agafar una cigarreta i fumar un cigarro, diguem, per tranquil·litzar-me. Però el més important de tot, per mi, i jo crec que això sí que s'ha de deixar molt clar per tota aquella gent que es pensa que les ràdios locals són una joguina perquè ens ho passem bé la gent, és deixar-los clar que no, que nosaltres ens ho prenem de manera absolutament professional, amb més o menys encert, amb més o menys el que tu vulguis, però ens ho prenem de manera absolutament professional perquè estem fent un servei a la ciutat, que és la que ens està pagant, diguem.
Anem a escoltar, si et sembla, si el Frank deixava l'emoció de banda. Escoltem...
Ah, bueno, la final, no, clar, ara em fotràs aquella.
Vinga.
Tothom s'aixeca, jo ja no veig res aquí. Tothom s'aixeca, m'hauré de pujar damunt de la cadira fins i tot per poder veure aquest 1-1 pas de Paspal. Villacampa parla amb Paspal. És un 1-1. Villacampa parla amb Paspal. Ara Paspal tirarà. La penya guanya dos. Si Paspal falla, la Copa d'Europa és per la penya. Atenció al... Falla Paspal! El rebot! De qui és? La penya campiona! El temps s'ha parat, mare de Déu, senyor! Quin timo! Quin tongo! El temps s'ha parat! La penya és campiona!
Què és això que m'ha escoltat?
Bueno, perdo els papers quan ja s'ha acabat el partit, diguem, Fins llavors, quan hi ha la falta, dic, no, està ben feta aquesta falta, perquè tal, és un 1-1, això. També és de bolo cebolleta. Abans, quan hi havia una falta que no era de tir, no eren dos tirs, sinó era 1-1. I si fallava el primer, ja no hi havia un segon tir lliure. Per això ara molta gent no entén aquesta última jugada. I com que aquell jugador, que era el seu millor jugador, va fallar el primer, ja es va acabar el partit perquè quedava molt poc. I llavors ja, quan veig que el marcador està parat i tal, jo sí que perdo els papers, ho reconec, però fins llavors no els havia perdut, eh?
Per posar en context, això és un 21 d'abril de 1994, la penya guanya la seva primera i darrera Eurolliga. Escolta, què vas sentir tu aquell dia? Com recordes també l'experiència d'estar a Tel Aviv després d'uns anys que a Istanbul se us va escapar, a la Lliga triomfs, a la Copa triomfs? Com vas sentir tu aquell 21 d'abril?
Quan... O sigui, aquí sí que perdo els papers, però els recupero de seguida. Quan et treus els auriculars i ja has dit adéu, ja has acabat tot, llavors ja sí que te'n vas de festa amb els... perquè al final els jugadors són els teus amics, perquè són els teus companys de feina, perquè t'has passat tot l'any. O sigui, no us penseu que això és el Barça de futbol, eh? O sigui, que quan te'n vas a jugar a Ucrània vas amb ells amb l'autocar o... Si agafes un taxi, el comparteixes i tal, perquè hi ha llocs, o a Xipre, o... hi ha llocs que no és fàcil i llavors t'acabes fent amic i a la nit te'n vas a la seva habitació a jugar a cartes, no sé, vull dir que al final tota aquella colla de jugadors, no et diré que són amics meus, però són companys de feina meus, no? Amb la qual cosa, quan et treus els auriculars, tu et sents que has guanyat la Copa d'Europa. Encara que... no.
Sí, i ara deies això, els són companys de feina, són gairebé amics, jo imagino que amb el Villacampa i amb tota la colla, amb el Jofresa, al final de cada dia, de cada setmana, juntar-vos i trobar-vos, es fa amistat? Vull que ens expliquis, perquè clar, perquè la gent s'ho imagina, la penya llavors era com ara mateix el Madrid, l'Atlètic de Madrid de futbol, el Barça de futbol, com és fer la cobertura des d'un mitjà local i com era el tracte amb els altres companys de la SER, d'aquestes cadenes tan grans que també s'encarregaven de fer la cobertura, quin era el tracte amb ells, quines diferències notaves tu al tracte amb els jugadors, amb les emissores una mica més generalistes enfront a la vostra?
Bé, bé, aviam, hi ha diverses fases, diguem, la penya el 89-90 firma un contracte de patrocini molt potent amb una martingala en Banesto i passa a tenir gairebé tants diners com el Barça i el Madrid. Llavors, durant l'època que té gairebé tants diners com el Barça i el Madrid, la penya guanya dues lligues a CB i perd injustament una final de la Copa d'Europa. Després ja entra en una crisi, però dins d'aquesta crisi encara queda amb molts deutes, però el 94, que ja estava en crisi, guanya la Copa d'Europa. Llavors, el 90, 91, 92, recordo, hauria de tenir un retall de premsa a la Gazeta d'Esport, que era el diari de Milán d'Esports, que posava 17 periodistes segueixen a la penya. Que ells deien que era el rècord i no havien vist mai a la vida amb un equip de bàsquet tants periodistes. Penseu que el de Ràdio Ciutat de Badalona anava un, pringadet, amb una motxileta, amb tot l'equip que li havia preparat el Màrius o el Jordi Colom o qui sigui per intentar fer-ho bé, però el de Catalunya Ràdio, el de la SER, el de Antena 3 Ràdio, també...
Una gran potència,
Sí.
El
García,
Bueno, el Ciro López.
El Ciro López, correcte.
El Ciro López era el que estava a Barcelona fent bàsquet. Hi havia el Ciro, hi havia el Jordi Basté per Catalunya Ràdio o molts altres, també. No, la Copa encara no ho feia. Tots aquests anaven al locutor i al tècnic. Vale? A part, el Jack de la Vanguardia, el Moreno de l'Esport, del Mundo Deportivo... Bueno, fins i tot llogava amb un autocar per nosaltres. Això van ser 3 anys. L'any 94 anava jo sol. Sol, o sigui, sol com un mussol. I si tenies bon rotllo, pues el Felco Bradovic era un bon tio i em deixava pujar l'autocar. Si no, ja t'ho faràs tu on sigui i demanar un taxi, perquè no tots els aeroports del món són iguals.
No.
Chisinau, capital de Moldàvia, és al·lucinant. O sigui, estava el bar tancat i estàvem nosaltres sols. I si no arriba a ser perquè el Celco em va dir puja a l'avió, perdona, puja a l'autocar amb nosaltres, jo em quedo allà penjat, però més penjat que un fuet. Bueno, aquestes són anècdotes que...
Això li va passar a Ertel fa poc.
Sí, bueno, el que passa és que jo no havia fet res dolent en contra de la penya. Bueno, sí, algú s'hauria pensat, perquè els periodistes sempre de vegades rebem quan diem el que més o menys pensem, de vegades ens cau algun palet, més o menys ho dic, perquè l'altra cosa de les ràdios municipals és la capacitat de ser crítics amb el nostre, diem, no? Que ens ho hem d'estimar molt, però alhora hem de ser crítics amb el nostre, i això...
Frank, jo estic segura que l'etapa aquesta que ara estaves comentant et va donar més alegries que no pas anys després, quan assumeixes la direcció de la casa, no? Això ja dona més mal de caps.
Bueno, sí, però també moltes satisfaccions.
Sí?
Sí, quan tu t'inventes un programa i va bé, i la gent et para pel carrer, hòstia, això, tal, no sé què, hòstia, això és una satisfacció, que aquesta sí que l'has fet tu, perquè al final... retransmet un partit de bàsquet, el mèrit és del qui juga, diguem, Jo no, ho explico. Ho explico més bé o més malament. Hi ha millors narradors, pitjors narradors. A mi em va tocar viure 4 o 5 anys dels millors anys de la història de la penya. I per això potser algú se'n recorda de mi, però ara passeges per Badalona i ningú sap qui és en Frank Famadas i tothom sap qui és en Xavi Ballesteros, que és qui fa els partits ara, perquè quan a mi em van demanar el llavors gerent de Badalona Comunicació, em va demanar que assumís la direcció de la tele, i vaig dir, bueno, però llavors deixo de fer els partits de la penya, perquè és que, clar, ja passa, treballar 7 dies a la setmana durant 10 anys està bé, però ja quan fas una mica gran, ja una mica de dormir el cap de setmana també et ve de gust, saps? Llavors va ser quan vaig deixar la penya i ho va agafar un altre, en Xavi.
I ara per tancar, dius que potser no et paren per Badalona, no et reconeixen, però si algú ens escolta de Badalona, què està fent el Frank Famadas ara? Perquè crec que t'has anat una mica més a la via del turisme, que és el que et va fer decantar-te per aquí.
Em vaig haver de reinventar, no entrarem ara per què. El 2012... va acabar la meva vinculació amb Badalona Comunicació i em vaig haver de reinventar, i llavors un amic meu, tal, que és el que ens pagava els viatges. Mira, no deixa de ser una cosa vinculada a l'altra, és el que ens pagava els viatges quan viatjàvem amb la penya, doncs es jubilava i em va dir que tancava l'agència de viatges i que les noies es quedaven sense feina, i que si volia posar-m'hi, com que jo sóc molt sincer parlant, sempre em diuen, expliques massa coses. Com que amb la indemnització que m'havien donat quan m'havien fet fora de la ràdio em podia permetre el luxe d'obrir una agència de viatges, ho vaig provar-ho, i el 2017, i fins ara, doncs estic ultracontent. La cosa va molt bé, i estic superfeliç dels badalonins que ens compren viatges i que dels catalans, perquè ara ja amb això d'internet que dèieu, ja no hi ha... La localitat es perd una mica i bueno, per l'idioma diguem que la localitat passa a ser tot Catalunya. Diguem.
Doncs nosaltres estem encantats que hagis acceptat la nostra invitació. T'hem pogut conèixer. Ets una part important de la història de Ràdio Ciutat de Badalona, de Badalona Comunicació, i t'agraïm moltíssim que hagis vingut avui per compartir aquesta celebració amb nosaltres. Ho hem de deixar aquí, ja no ens queda temps per res més. Hem estat superbé. Moltíssimes gràcies per l'acollida, i Manol, també l'hem reiterat a l'alcaldessa, i gràcies al públic que ens heu acompanyat aquí en directe des de la sala La Capsa, avui des del Prat de Llobregat. Gràcies a tots i visca la ràdio. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mechanic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mechanic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mechanicpizza.com.
Mechanic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari,
és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.